quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui posarem el focus en l'enquesta d'usos lingüístics que es va presentar ahir als mitjans de comunicació. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Eva Tataret, mediadora literària, Eduard Gené, activista cultural i crític d'arts escèniques, i el Juan Merino, veí i activista de la Floresta. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com veieu els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics? Una enquesta que diu que ja només un terç dels catalans tenen la llengua catalana com a primera llengua, tot i que sí que és veritat que creix el nombre de persones coneixedores de la llengua respecte a fa 5 anys, que és la periodicitat que es fa aquesta enquesta. També és veritat que a Catalunya cada cop hi ha més habitants, per tant, influeix en els resultats d'aquesta enquesta. Quina lectura en feu dels resultats?
El resultat molt dolents. El resultat molt dolents perquè s'explica una mica que les polítiques que s'estan fent fins ara no serveixen de res. O sigui, per part de la Generalitat, que és la que tenia que continuar, fent una política de integració, com s'estava fent con lo que era quan van començar la immersió lingüística, i després, clar, pues, també l'assalt de tot el que és la judicatura espanyola, l'estat espanyol polític contra el desenvolupament del català, però a més perquè no estan a l'altura de les plataformes. O sigui, quan arriben les plataformes audiovisuals i tot aquest sistema, que no hem donat el que s'havia de fer. I clar, pues, si no se planta cara i sembla que a alguns le dan por enfrentar-se decididament a les corporacions i als polítics espanyols, i això, pues, anem malament.
Compartiu diagnòstic?
Bueno, jo crec que s'ha de fer una... O sigui, no és només... És veritat que el català té un... Bueno, és preocupant, no? Però també és cert que no som la Catalunya de fa uns anys. Vull dir, hi ha molt mestissatge, molta, no? Molta gent que no tinguis com a llengua materna el català no vol dir que potser a casa es parla castellà, però tu, no, tens la gent té coneixement i coneixença del català i pot seguir una conversa en català, una pel·lícula en català, una lectura en català, que no sigui d'ús tan freqüent. També és veritat, per exemple, a Sant Cugat passa, no?, que tenim molta gent estrangers, no? Tu vas pel carrer i sents molt francès, molt anglès, no?, molt italià, i potser són gent que ja estan aquí, però no tenen com a llengua primera, no?
Com a llengua habitual.
Clar, el català. No vol dir que això... O sigui, és preocupant si això suposa que no parlen català i que... No? Això sí que és més preocupant. També és cert que quan ve gent que... No? Ve un francès, li resulta més fàcil adreçar-se en castellà, perquè segurament sigui la llengua que hagi estudiat, no? Com a segona llengua al seu país, que no el català, que li suposa com un esforç, no?, de més.
Després parlarem també de l'estat del castellà, perquè aquest decreixement del català no és a favor del castellà tampoc, eh? Parlem també d'aquest fenomen més de globalització, on cada vegada hi ha persones de més nacionalitats que viuen al nostre país.
Per això crec que hem de fer una mirada com gran, no?, una mica més gran. Que ens encantaria que tothom que estigués, no?, així que posessin el peu aquí i fessin l'esforç de voler parlar català. Sí, clar, evidentment. Si el que oferíssim, no?, fos, o sigui, si anar a una botiga, la primer que et saludessin, no?, és dient-te bon dia, pues, la resposta per aquesta gent que vol, no?, com, bueno, que té aquest puntet de voler parlar allò allà on està, seria en català. Però això no ens ho trobem, això és cert, no? Vas a una botiga i no et saluden directament en català. No? Però per això dic que és una mirada molt llarga i quedar-los només amb els números crec que és una mica perillós.
Deixeu-me fer una mica de context, que no ho he fet abans d'introduir el tema, abans de demanar-li a l'Eduard una primera valoració, per posar context i que la nostra audiència tingui una mica de dades al cap. El català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada com a mínim en els últims 20 anys, que és des de quan tenim aquesta enquesta d'usos lingüístics de la població del Departament Ara de Política Lingüística. És una enquesta que es publica cada 5 anys i que s'ha presentat aquest dimecres. Això ja ho havíem dit. Amb dades del 2023, l'estudi reflecteix que el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, amb un retrocés de 3 punts i mig respecte al 2018, que eren les dades anteriors. Els que tenen el castellà com a habitual també cauen 2 punts, fins al 46,5%, mentre els que declaren fer servir les dues llengües per igual pugen 2 punts fins a arribar al 9,4. De fet, els encastats, que identifiquen com a propis els dos idiomes, van 8 punts a l'alça, i els que ho fan amb un altre o l'altre idioma reculen 6 punts. No? Per tant, guanyaria aquest terreny no només les persones que tenen com a llengua habitual el castellà, sinó aquelles que tenen les dues llengües com habituals, a part de les que tenen altres llengües, que després hi entrarem. Ara sí, Eduard, perdona, perquè havia sigut jo que no havia fet una introducció com calia per la nostra audiència.
Perdonada, sisplau, cap problema. A veure, jo començaria que sóc molt pessimista amb aquest tema, molt. I fa molt temps que ja vaig dir que els nets dels meus nets no parlarien català. I per què ho dic? Nosaltres, la meva generació, vam néixer al prefranquisme, postguerra, on la llengua oficial, evidentment, era el castellà. És a dir, aleshores es deia castellano, ara es diu espanyol, cosa que és mentida. Castellà és acceptable, espanyol no.
És el gentilici.
Perquè a Espanya es parla molts idiomes, no només el castellà. Quan no podies parlar, vam fer un aprenentatge en castellà. Com a conseqüència, quan vam acabar, els que volien parlar el català, o teníem la família que parlava en català i volíem mantenir el català, hi havia un esforç, però en el carrer, habitualment, es parlava més català que ara. La conversació entre veïns ja. El canvi que s'ha produït resulta que hi ha, en aquest moment, tu ho comentaves amb aquests percentatges, es dona la circumstància que hi ha molta més gent que diu que té les dues llengües, el català i el castellà. Per què? Perquè han estudiat en català, han fet tota la seva escolarització en català i com a conseqüència tal. Però la realitat del dia a dia és que en el propi escola, en el propi institut, quan no estan dins de la classe, parlen en castellà. És a dir, que només parlen en català dins de la classe, quan es fa classe, i en alguns casos, quan creix l'edat, amb dificultats per part del professorat per mantenir el català, perquè quan es parla d'un tema determinat, de tant en tant surt algú que parla en castellà, i si el professor o professora segueix la veta, pararien en castellà dintre de la classe també.
De fet, menys d'un 30% dels joves parlen habitualment el català, ha caigut 6 punts, abans eren el 36%, tot i que són la franja d'edat dels 15 als 29 anys, la majoritària que millor sap parlar i millor sap escriure el català.
Jo l'atribueixo de totes maneres a un altre tema.
Sembla que l'endevinaré.
Importantíssim, les xarxes.
Després importantíssim, ho abordem.
Importantíssim.
Perquè, ho abordem,
perquè si el TikTok estigués en català...
També n'hi ha,
També n'hi ha, però molt poc. Si els influencers, tots fossin influencers femenines i masculines, parlessin sempre en català, potser seria diferent.
També és veritat que els parlants de català són proporcionalment una minoria davant dels parlants del castellà, tenint en compte que l'Amèrica Llatina, molts països tenen el castellà com a primera llengua, i l'estat espanyol doncs també és més gran que la suma de territoris de parla catalana. No és una qüestió de proporció, també, al final.
Sí, però aleshores, si la persona que arriba aquí, sigui del país que sigui, és igual, no té un interès personal en poder parlar la llengua, el català, si no té aquest interès personal, i no li cal pel seu dia a dia, tan professional com de relació, el català baixa, s'enfonsa. I això és, a veure, no dic inevitable d'una forma... serà tindrà un temps determinat de vida, això. I si es fan, si des del punt de l'administració resulta que es fomenta molt les classes de català, etc, etc, en quantitat, això disminuirà la rapidesa en l'eliminació. Però és un fet, perquè és un fet, i jo ho visc familiarment.
Anem a posar les dades amb la percepció, no? Que tenim. Les dades ens indiquen que des del 2003, que des de quan tenim les dades d'aquesta enquesta, el català ha anat perdent parlants, no? Que l'utilitzen de manera habitual. Això coincideix amb la percepció que vosaltres teniu quan sortiu al carrer? Creieu que en els últims 22 anys hi ha menys català o menys presència del català en la vida quotidiana que fem, a la feina, al carrer, als comerços, a l'hostaleria, a l'hora de relacionar-nos entre les persones i els veïns i veïnes que ens trobem al carrer? Coincideix o no coincideix?
Jo continuo en la mateixa. O sigui, vull dir que, per exemple, jo amb la gent que me relaciono a la Floresta, pues allà estic el mateix que... Bueno, he baixat una mica, perquè abans parlava més català. I ara per la gent o el que sigui, o sigui, per la gent que ha vingut de fora, se parla més castellà, o almenys en la part que jo estic, o la gent que jo trato, i trato a bastanta gent, eh? Però aquí tenim un problema, i el problema és que, per exemple, mira, avui he vingut en l'autobús, i ven l'autobús i hi havia tres persones en la parada, dos parlen sempre, bueno, les tres parlen sempre en castellà. Me sento, i resulta que la senyora que estava al costat meu parla en castellà també, comença a parlar en castellà, no sé què paraula he dit en català, i automàticament aquesta dona ha començat a parlar en català amb mi. Això és el que falta, o sigui, això és el pitjor de tot, o sigui, que el canvi aquest que hi ha automàticament. Però és que després resulta de que una de les senyores que venia aquí a la Casa de Cultura, precisament, que està fent el tercer grau, no sé què, de català,
i resulta... Perquè tenim el servei local de català aquí al costat a la Casa de Cultura.
Pues resulta que aquesta senyora escriu molt bé, venia parlant amb ella després, parla molt bé, o sigui, escriu molt bé el català, li encanta el català, però le dona vergonya quan comença a parlar en català, o sigui, perquè diu, és que no pronuncio bé. I va dir, ostres, és igual, mira, jo ara mateix vaig a la ràdio, digo, i segurament va tenir moltes gambes, perquè jo no soc català, jo soc extremeny, jo soc castellà, ¿vale? Jo, pues, bueno, he fet tots els esforços possibles per continuar. Què passa? Que hi ha molts amics que tinc a la Floresta que són catalans, i n'hi ha forma de que parlin amb mi en català. I això és la frontera més gran.
Falta una mica la militància, no? del catalanoparlant, per parlar en català, i potser també una part de prejudici.
El prejudici aquest.
És el que deia la Carme Junyent, no? Que si tu, o sigui, estar a les nostres mans, no canviar la llengua, no? I això és una cosa que és com militància, i que surt, que si a vegades si ho tens al cap, ho fas, no? Sí. I segueixes parlant en català tota l'estona, i normalment, a no ser que hi hagi, no?, una mica
de reticència,
això mateix, no? Pots continuar la conversa perfectament a català sempre. Jo crec que, a veure, que el català és una llengua en perill, és evident. Jo entenc la posició, no?
El pessimisme de la Dolors,
perquè tu has vist com estava, o sigui, com són la generació que l'heu lluitat al català, no? No? Com quan deien a les barres, nosaltres ballàvem, no, senyor Rovira, que deia, nosaltres, no, ballàvem en català perquè no es podia parlar en català. Ai, mira, m'ha fet ara com una cosa que m'ha recordat d'ell. No, però és que ho deia, com si li sortia de dintre de la panxa, això, no? Llavors, jo entenc que per la generació que l'heu lluitat al català, que l'heu patit, no?, i que era perillós parlar en català al carrer, sí, i tant, que, sí. Ostres, veure ara com es ninguneja d'aquesta manera, i que dius, ostres, per què no feu aquest esforç, no? Perquè si saps que una manera són les xarxes socials, que arriba als joves...
De fet, hi ha un pla del Departament de Política Lingüística que ha buscat influenciadors i influenciadores per crear perfils en català a les xarxes socials. No sé si amb 10 persones més a l'univers digital.
Però no ens enganyem. Clar, les xarxes en català, s'ho que has dit abans, arribarà a la gent català no parlant. Les xarxes en castellà, evidentment, no? Arriba molta més gent.
Vale, vale.
I ells el que volen és arribar a molta gent. no? Mm-hmm. I
viuen, és legítim també, clar, perquè és el, la manera feina. De viure de la gent.
I viuen per les marques que tenen. Vaig fer una, perdó, disculpa, vaig fer una cosa que faig de converses literàries amb una noia d'aquí de Sant Cugat, la Clara Clavera, que ha tret
sí,
aquell llibre de...
militant del català, sí, i també influenciadora.
Sí, i té un llibre que es diu Petar-ho a les xarxes català. En català, una cosa així. Vale. Llavors ella deia que havia tingut algunes marques que... és que volem contactar amb tu, però clar, si fas en català, no. Ostres, és la teva feina, eh? Mm-hmm. Vull dir, que has de tenir-ho molt clar, dient...
No es jo pot vull posar que... la responsabilitat només clar, a, en un sector.
I que saben que prendre aquesta decisió suposa que tenia un marc límit més petit, no? Mm-hmm. Bueno, cal, llavors cal...
A potser les... també et surten publicitats d'altres marques, que valoren la, el català...
Però tindrà menys projecció, no ens enganyem. Mm-hmm. És que és així, no? Aquesta noia no la veuran a Extremadura, vale? Llavors, llavors la Generalitat ha de fer una política de proteccionista en aquests casos? Potser sí, perquè és que realment és una llengua en perill, no? Una llengua minoritària i en perill. I per això estem dintre, en el dia que es fa el 21 de març, que és el Dia Nacional de la Poesia, el català està dintre de les... no, contemplat com a de les llengües que estan en perill. Que avui quan estava llegint... o sigui, mira, estàs tot ajuntat, no? És que, o sigui, si som conscients que som una llengua en perill, llavors sí que, no? La militància és així, però jo entenc el teu pessimisme perquè és de, ostres, hem lluitat, no? Ho hem patit i ara què està passant, no?
És que jo ho veig d'una forma molt... o sigui, el que s'està produint... s'està produint d'una forma molt natural, molt natural. Jo dic familiarment, Jo tinc uns nets, per exemple, que totes les pel·lícules les veuen en anglès, no les volen veure en doblades, ni subtitulades, ni subtitulades, que és un altre aspecte. Tenim una llengua que és l'anglesa, que és l'esperanto del segle XXI. O sigui, aquella llengua que van crear els esperantistes que volien dir que fos per tothom, per tot el món, és l'anglès. I això ho pots veure tu quan ja us surt una imatge d'un carrer de Pequín que està en anglès i en xinès. Uh-huh. O sigui, és brutal. Per tant, l'anglès té aquesta força també que li dona el cinema, les xarxes, els musicals, la música, les cançons, etcètera, etcètera. Això per una banda. Per altra banda, hi ha aquest aspecte doncs, de la gent que ha vingut a viure aquí, perquè Sant Cugat en aquest moment, sempre des de fa molts anys, és la ciutat de Catalunya que té el percentatge més alt d'estrangers. Tenim en compte que el percentatge d'estrangers sobretot és de la Unió Europea, no africans, ni asiàtics, ni sud-americans. El percentatge més gran és italians, alemanys, francesos, anglesos...
A Sant Cugat.
Tenint en compte que molts dels italians que estan com a italians són italio-argentinos, perquè tenen la doble nacionalitat. Això vol dir que, insisteixo, la presència de l'idioma, de l'idioma preponderant, per la relació en tots els sentits, comercialment, econòmicament, la relació, és el castellà. És el castellà.
Tot i el castellà, insisteixo, sí, però... ha baixat també 2 punts com a llengua habitual. Anem a posar dades en això que apuntava l'Eduard.
Abans volia dir una cosa. Bueno, és que estàvem parlant de que s'ha lluitat molt, però jo recordo que la gent emigrada també va lluitar per el català, que va ser quan se va fer la immersió lingüística.
I
jo que sempre estic dient, però per què s'ha deixat aquesta política, la Generalitat, de continuar insistint en que la gent que era propensa a tots, perquè era una forma de pujar el seu fills que pujassin en l'escala social,
d'integració social, no? I d'igualtat d'oportunitats.
Exactament.
També és veritat que el context era un altre.
Sí,
no?
D'acord, el context era un altre.
Catalunya ha sigut i serà un país que ha rebut immigració i hem sigut
sempre,
un país migrant. El català era una eina d'inserció en la societat catalana perquè era la llengua predominant. En un context dels anys 60-70, la migració era sobretot del sud d'Espanya. Amb el canvi de segle hi ha un canvi geopolític al món i la migració és d'arreu del món, no? Ens arriben persones que venen a treballar des d'altres països d'Europa, de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, per diferents circumstàncies, hi ha la presència de l'anglès i per tant tenim una diversificat en la població molt més elevada. De fet, l'enquesta reflecteix també que hi ha un augment de persones que tenen altres idiomes com a llengua inicial, no? Sempre tenim al cap el català i el castellà, però el 16,2% tenen una altra llengua que no és ni el català ni el castellà. Per tant, creieu que hi ha prou eines a l'abast de les persones que arriben d'altres països que volen aprendre català que ho puguin fer? Recordo el setembre, que és el moment on les persones s'inscriuen als cursos d'idiomes. A casa nostra tenim el Consorci per la Normalització Lingüística, que és qui ofereix els cursos oficials de la Generalitat de Català, i hi havia moltes persones que s'havien quedat sense plaça per estudiar el català. Hi ha diferents casuístiques. Una, que no hi havia places. Dues, que hi ha moltes persones que venen a viure a Catalunya, que estan en edat laboral i, per tant, necessiten uns cursos en uns horaris determinats i a prop de casa o de la feina. Què falta, no? Perdem parlants catalans. La Generalitat ha creat la Conselleria de Política Lingüística, per tant, sobreentén que hi ha cert interès perquè això no vagi a més.
Amb
un sencuet tenga el cap davant. Què ens falta? Perquè de ben segur que hi ha persones que venen i que el volen aprendre el català, n'hi haurà d'altres que no, evidentment, però per aquelles persones que el vulguin atendre, tenen prou facilitats?
No les tenen.
No.
Què fem?
No les tenen, però jo continuo dient no hi ha, o sigui, això,
falten places, sí.
falten places.
Falten professors de català també.
I amb les declaracions d'ahir del conseller va quedar claríssim que una de les opcions és augmentar el pressupost per poder crear més places per la gent que estigui interessada.
Ja tenim una feina aquí que té que fer bé la Generalitat, que fins ara no ha arribat a fer-la bé.
Ha de fer la Generalitat amb els nostres diners. No ens oblidem mai d'això.
No, amb
els nostres diners.
Però ja que tenim voluntat política.
Ja, però
a vegades és més la voluntat política que els diners.
Insistim, perquè a vegades sembla que ho faci la Generalitat o ho faci l'Ajuntament i no. Ho fa perquè els diners ha recaptat del que nosaltres hem donat, a vegades amb molta mala gana. S'ha de dir.
Sí, no, estic d'acord.
S'han de pagar impostos. I tothom amb la part que li pertoqui.
Però la veritat és que, per exemple, hi ha molts escoles, per exemple, no? de primària que ofereixen, no? Perquè saben que tenen, no? unes famílies. Llavors, per posar-ho més fàcil... vull dir, jo crec que sí que hi ha com aquesta voluntat i s'ofereixen classes de català per adults no? arreu del territori. És veritat que hi ha aquest problema dels horaris i tot plegat, que falten professors de català, que s'haurien d'ofertar més. Però, certament, si tu tens ganes d'aprendre català, hi ha molts llocs per poder aprendre català, encara que sigui per fer només... No cal que aprenguis gramàtica i que puguis recitar el margall. No, per fer conversa, per sortir-te'n una mica, n'hi ha per tot arreu. I, no que sé, no? A la Universitat de l'Autònoma, gent que fan parelles lingüístiques... Si tu tens ganes, és una mica el que dèiem, no? Si tens ganes, arriba, si tens ganes d'aprendre català, aprens. Ara, què passa? És que pots estar vivint aquí 20 anys, 25 anys, sense haver... Perdoneu que parli d'una cosa personal, però un dels meus germans, que es va casar amb una noia japonesa, va viure aquí durant 25 anys,
no
va parlar res en català, no va aprendre res en català, no li feia falta... No li va fer falta. I no li feia falta. I punt xin punt. No? Si t'hagués fet falta, per anar a l'escola. Perquè l'escola, el segon any, dir-li, escolta, mira, no? Farem la reunió en català. Ai, perdó, més lentament, però la farem en català. Però acabem fent aquest, no?
Aquesta sessió.
Per facilitar i...
Una de les coses que s'estan fent, nosaltres ja la Floresta lo tenim. I jo crec que això seria, és molt important, fer classes en català, que en aquest cas l'estan donant Ònium, l'estan donant Ònium allà a la Floresta, a la gent vinguda de fora, a tots els xavals aquells que surten de... i no tan xavals, perquè van dones... Això hi ha que promocionar-lo més. Això hi ha que donar-la a conèixer més, perquè la gent se vagi a apuntar, perquè ten en compte que moltes vegades la gent que ve de fora... imperiosament si vol un treball, moltes vegades no se lo donen perquè no ho sap el català o no té coneixements del català, i sobretot quan ve de fora el primer que passa que el turisme, l'hostaleria, hi ha molts llocs que sàpiguen una mica, no? Llavors, sí, venen aquí, se fa la Casa de Cultura, fa el curset, se porten
El paper, sí, el certificat. Sí,
el certificat, com que ja ha fet el curset, i va, ja se lo donen, però hi ha que practicar-lo més, i hay que treballar. I això està en la, per això estan les parelles lingüístiques, també.
Has tocat un tema que és molt punyent, eh? Sí. Molt. Perquè sí, sí, hi ha un camp que és horripilant el que està passant, que és sanitat. O sigui, obligatòriament qualsevol metge o metgessa que arribi de fora ha de cursar un curs de català per com a mínim poder entendre el català. La realitat és que això es dona la feina a vegades sense que s'hagi fet això, i molts dels que van a fer la visita es troben amb el problema de que aquesta persona no únicament no els hi parla en català, sinó que els hi diu que si no parlen en castellà no els atén. Això és fotudíssim. Hi ha un article que ha aparegut al Món, escrit pel nostre amic Víctor Alexandre, que parla de 5 casos amb noms, cognoms, lloc, dia, explicant això, i és horripilant. De dir-li una metgessa a una persona que la va visitar: si usted no me habla en castellano, perdón, en español, porque yo he venido a España que se habla español, y por tanto usted me tiene que hablar en español.
La podria metgessa, podria sí, pensar també, bueno, que això és una minoria,
bueno, sí,
en el, arreu, eh? Vull dir que això és una qüestió de mala educació.
Sí. No? Existeix.
Sí, sí. Existeix.
I aquesta persona, ja, i aquesta persona no l'han fotut de fora.
Sí, però hi ha una...
No, és el primer que tenien que fer. No, per un... Però per què no la foten a fora? Perdoneu-ho. Per què no la foten a fora?
Perquè fan falta metges.
I per què fan falta metges?
Que estava buscant ara les dades de quin percentatge de metges de la sanitat pública eren de fora de Catalunya, perquè és que no em vull equivocar amb la dada, no vull anar incorrecta i no l'estic trobant.
Crec que era el 53%.
Va fer unes declaracions.
I per què no els hi falten metges? Perquè no paguen el que han de pagar amb els metges.
Bueno, no és només una qüestió de salari, sinó és la planificació que s'ha fet a llarg termini de les ofertes de places que fem a les universitats catalanes, amb la necessitat que tenim en els hospitals i centres de salut públics d'aquest país de tenir metges. És una qüestió de planificació.
Sí, el president del Col·legi de Metges l'altre dia va estar fent unes declaracions que eren superinteressants, sí, perquè parlava justament d'això. En venen metges, molts metges que no són de la Unió Europea, perquè necessitem metges, però no deixem que deixem alumnat que vol entrar a estudiar medicina a les nostres universitats perquè no tenen perquè no tenen prou nota i perquè és molt car, costa molts diners.
El 37,6% dels metges que exerceixen a Catalunya tenen de llengua materna el català. El 37,6%.
Sí, el 53%, no, el 53% penso que deia que eren tots de fora. I a més, iban a contratar-lo a Amèrica Latina perquè les sortien més barats.
Pues claro.
I a més, encara...
El preu públic no va en funció de l'origen de la persona, no.
Tenen que fer... Bueno, això és la declaració del Pedrós. Això va ser aquesta...
Almenys en un hospital públic no es pot pagar diferent a una persona depenentment del seu origen.
La formació d'un metge que s'hagi format a les universitats catalanes, evidentment hi ha una gran part, una proporció, no sé la proporció exacta, que es paga en diner públic. Vull dir, el que pagues tu com a universitari no és el que costa la carrera. Hi ha tota una part que te la paga l'Estat. Llavors, aquests metges que són catalans, evidentment, han costat uns diners, i un metge que ve de fora no ha costat aquests diners.
De formació.
I després el tema de la... No?
Del MIR, el MIR també, o sigui, que no... Que
clar,
no
paguen, tot és... Que no. Però és el que has dit, és que ho has dit perfecte, Alba. És que és un tema de planificació, en aquest cas, amb el tema del català i la sanitat, però ens passarà que acabarem no tenint prou docents, i, no? I venen docents que no tenen un nivell de català baixet, i si els docents no tenen un bon català, són modelatge, no?
Hi havia una crítica precisament en aquest sentit aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, d'una professora d'un institut de Badalona, que posava sobre la taula, no?, que l'escola és una de les parts més importants en la infància i la joventut de les persones, on també allà ens podem desenvolupar amb el català, on hi ha persones que arriben d'altres països i no tenen el català com a llengua materna. Aquí, més enllà de les hores que fem de classe de català, també hi ha el context. Si els professors no parlen en català, a l'alumnat, doncs tenen menys oportunitats d'aprendre aquest idioma, i després hi ha tot allò que, sobre, que surt de l'escola, no? Aquestes persones que arriben de països que no són catalanoparlants, que possiblement amb l'escola no en tenen prou per tenir un bon nivell de català en pocs anys. Per tant, fora de l'escola també necessiten aquest acompanyament.
Sí. Això del metge deia una cosa al Pedrós que...
Molt curt, perquè estem fora de temps.
Que resulta que de cada 4 estudiants que hi ha de medicina, 3 són de fora, però fora deien que d'Aragó i València, no? Diu, és que aquí no es queden curts, després fem una formació amb aquesta gent i aquesta gent se van tots cap a fora i no es queden sin metge.
En tot cas, el Col·legi de Metges també diu que el 80% tenen predisposició per aprendre i millorar el coneixement de la llengua, per tant hem de veure què passa entre aquesta predisposició majoritària i que no es pugui exercir. També és veritat que quan les jornades que tenen els metges, que moltes vegades són més llargues de 40 hores per la manca de personal sanitari que hi ha, doncs possiblement després et queden poques ganes d'anar-te a posar a estudiar català i tens ganes d'anar a casa i viure la teva vida. En tenim per estona, per abordar aquest tema. En tot cas, Juan, Eduard, Eva, moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bona setmana.
Moltes gràcies.